11:08, les 6:08, amb aquesta veu que mos retrotrau doncs, als anys 50, 60, època daurada de Hollywood i on va començar a destacar el nostre pròxim convidat. Saludem en Antoni Cordero, el nostre especialista de cine, que cada mes mos fa una visiteta en el seu matí lliure doncs, per xerrar una miqueta del setè art. Molt bon dia, Toni.
Bon dia i molt de gust de venir a visitar-vos.
Ei, nosaltres també de rebre't. Mira, amb aquesta música de fons... En fi. L'altre dia llegia un comentari en un article, no recordo quin diari, en el que explicava que els mafiosos dels anys 80, 90, 2000 van voler, d'alguna manera, imitar la impronta, l'actitud, el comportament del mafiós més conegut de la història, del gran mafiós, que és, en aquest cas, Vito Corleone, no? I que curiosament, una pel·lícula de ficció, un llibre de ficció, en aquest cas, Mario Puzo, el llibre El Padrino, i després doncs, la pel·lícula brutal de Coppola, doncs, ha fet doncs, que el posat d'un mafiós, que després ja va, d'alguna manera... influenciant totes les imatges de mafiosos que van venir després amb el cine Scorsese.
Va crear
doncs, un estereotip, un prototip de mafiós, doncs fes que molta gent es vulgui que segui, que parli, que miri com ho fa Brando en aquella pel·lícula. De fet, et diré, i més parlant de Brando, que en la darrera pel·lícula que he vist Scorsese, que és aquesta de Los Asesinatos de la Luna.
Ah, Los Asesinos de la Luna.
Los Asesinos de la Luna.
Una obra mestra.
Només em va fer un pel·liu llarg, si t'haig de ser franc.
Però es traga bé, aquesta pel·lícula. Vull dir, són 3 hores ben dutes.
A mi el que em va fer molt...
Cansa una mica, és 3 hores, és veritat, però és més que res de la llarga duració de la pel·lícula.
A mi el que em va fer gràcia és el boig aquest, el protagonista.
En Leonardo DiCaprio.
En Leonardo DiCaprio.
Fa un paperàs.
Fa un paperàs, però fa de Marlon Brando tota la pel·lícula.
Sí.
Amb la boca posada així, com amb les barres cap endavant, com parla Marlon Brando, doncs ell fa tota la pel·lícula. Escolta...
Li deia Mr. Farfullo en Brando. Mr. Marvel, li creu alguna cosa així. Deu ser la traducció. Perquè tenia una manera de parlar... que irritava amb un sector de...
Les barres sempre endavant, tu.
Sí.
Escolta, vinga, va, parlem de Marlon Brando. Tu dius una vida polèmica, però, en fi, diríem top 10, sí, mínim, o top 5 de la història d'actors masculins de
se
Hollywood, no?
Se'l consideres millor actor de la història.
Directament, no?
Sí, de fet, tots els actors que han vingut després han agafat molt de seu estil tan natural, tan autèntic, tan intens. Realment va deixar impronta, no? El món de l'actuació dins el cinema.
Doncs vinga, va, comencem des del principi. D'on és? Em pareix que tinc un nom, Brando. Quin origen té? Com tots els nord-americans, en fi, d'on venia?
Marlon Brando. Bueno, son pare se deia Marlon Brando també.
Ah, sí? Carai, sí. Que originals.
Tal qual el va batir. I va néixer a Omaha, a Nebraska, el 3 d'abril de l'any 1924, de tal que ara celebren 100 anys, 100 anys de quan va néixer i 20 de quan va morir, perquè va morir en juliol del 2004 d'una fibrosi pulmonar. I, bueno, son pare era viatjant, comerciant de productes químics. Sa mare...
Però, saps l'origen de quina... Si venien perquè als Estats Units pot ser que siguin... Hi ha molts italoamericans, hi ha molts irlandesos, hi ha molta gent d'Europa de l'Est...
No t'ho sabria dir,
a veure,
no sé.
Buscam-ho, perquè això sempre és interessant. Digues, el seu pare era comercial de productes químics, dius.
Clar, era un home que, de tota la seva vida itinerant, bevia aquí i allà on s'aturava. Jo també tenia una vida... Pues, sí, molt descontrolada. Visitava prostíbuls, amants... Llavors, pràcticament sa dona, sa mare de Marlon Brando, pràcticament no el veia. Una dona molt amargada, perquè ella tenia una gran vocació de ser artista, de ser actriu, Però, clar, es va veure frustrada tenir que donar una casa i cuidar els seus boixos, no? Perquè eren tres o quatre a casa. Tenia dues germanes que també eren actrius o artistes, en Marlon Brando.
Mira, ell... te dic, el seu pare, l'avi de Marlon Brando es deia Eugène Brandau, per tant, aquí diríem una actualització del nom per la, diríem, la fonètica nord-americana, més fàcil, i tenien arrels d'Alemanya i d'Holanda, de Països Baixos.
Bueno, té una mica unes faccions així, no? Com... Periwaris, de fet, va fer un paper d'un oficial alemany, una pel·lícula.
Imagina't.
Saps? Exacte.
Molt bé. Doncs té una família una miqueta, no convulsa, però, en fi, que tenia una casa petita, amb germans i un pare enfeinat i una mare...
Clar, i Marlon Brando pues, odiava el pare, però estimava molt sa mare. Però sa mare no el corresponia. Ella estava molt, molt ficada dins les seues depressions, la seva vocació no aconseguida de ser actriu, i llavors també es va donar sa beguda. I molt, bevia molt. De
Uau.
Fet... desapareixia de casa, en Brando quan ja era més gros tenia que anar a buscar, inclús una vegada va tenir que agafar conia d'escarrer.
Què dius ara?
I molt sovint treure de sa presó, que era on passava sa nit moltes, moltes voltes.
Això la mare,
Sí, sí. I clar, ell s'esforçava per agradar-la. Buscava, era un bon imitador, i llavors imitava el bestiar que veia per la granja, imitava les vaques, imitava les gallines, sí. I ja se'n reia tant que hasta li caia la queixalera, perquè duia una queixalera postissa, i era tan bé... I quan ell veia, la veia riure d'aquesta manera, ell encara imitava amb més emoció, amb més ganes, no? Perquè veia d'aquesta manera, almenys sa mare li prestava atenció. No, en Brando va tenir una infància molt, molt difícil, molt amargada. I això va marcar el seu caràcter per la resta de la seva vida. I potser també els papers...
Sí, una mica de pinta d'amargat, eh?
Sí, no, va ser un home molt, molt atormentat. Pues, llavors resulta que quan venia, les poques vegades que venia el vos pare, que venia més borratxo, el primer que feia era pigar sa dona. I ell un dia, quan tenia 14 anys, ja era prou gros i prou força, li va dir, mira, com li tornis a tocar, et mataré. Li va advertir seriament i potser ja s'ho va pensar dues vegades. Més tard es pare va desaparèixer. Es va tornar a casar, però en Brando va interpretar com que el va abandonar. Curiosament, anys després, el pare portaria els assumptes financers d'en Brando quan despuntava com a estrella. Però en Brando sempre va tenir un rancor per tot això amb el seu pare, que inclús va empitjorar en els anys quan en Brando ja es va fer gran. Pues, saps en Henry Fonda, la gran estrella, i va apadrinar amb les germanes de Marlon Brando, en Jocelyn Brando, que la va animar a anar a Nova York amb en Franny, l'altra germana, que era artista plàstica, i si totes les van animar en Brando, també se l'endugaria a Nova York, perquè en Brando, bueno, a part que tenia unes notes terribles a classe, perquè, clar, no li agradava, sa docència a Ginebra, que havia de ser pues, bastant, bastant lamentable, pues, va buscar canviar d'aires, buscar noves oportunitats. I Nova York ja saben que és la cuna de les grans aspiracions, no? De diguem, un lloc d'aventura on el que vol triomfar, pues, allí tens realment el camp ideal. Ell diu que es fixava molt a cara a la gent. Quan anava pel carrer, potser, pues, jo què sé, d'una volta, fumar-se un cigarro, li anava a mirar a la gent. Se la mirava contínuament. Boixos, dones, gent gran.
Observant, no?
Sí, però... No es mirava per mirar si una manera mal educada, sinó perquè llavors qüestionava quin món deu tenir aquesta gent. Clar, tots tenen el seu món, no?
Com era curiós. En
clar, seu senalló. Tothom té seu senalló. I això és una cosa que a ell li intrigava molt, no? A veure, li interessava.
Clar,
exacte. I això va fer que es començés a interessar també una mica per la interpretació. Ell va entrar en el Dramatic Workshop of New School for Social Research, que era, bueno, era un grup de teatre, que ell va coincidir amb en Rod Steiger, que més endavant treballaria amb ell en La ley del silencio, de Nelly Cazan, de l'any 1954.
Mira, una gran pel·lícula d'una persona també posada en entredit a Hollywood.
Sí,
eh?
Efectivament.
Una miqueta un xivato.
Contradictori. Nelly Cazan, sí, que això ara ja ho direm.
Xivato!
Sí, i encara, bueno, això no es feia barallar en la vida mai, no?
Recordem que li caçàvem...
És que va destrossar carreres,
en els anys del macartisme va denunciar a suposats comunistes als anys 40-50 als Estats Units.
Dalton Trumbo i altres grans guionistes, directors, no, va desfer vides.
Era un geni de la direcció, però un xivato.
Exacte. I en aquesta pel·lícula, La silencio, fa com una apologia de s'adalació una mica per autojustificar-se.
Ja.
Exacte. Pues, jo va treballar també de botones, i a l'hotel on entraven actrius allí, perquè a l'altre costat d'esquerrer hi havia un edifici que era l'Actors Studio de Lee Strasberg i Stella Adler. I ell es va interessar per aquell institut, era com un institut de docència, d'actuació, i es va matricular, i va començar a assistir. I li va començar a interessar ja l'actuació gràcies al que s'impartia en aquell centre. En Lee Strasberg i Stella Adler, aquests eren hereus dels anteriors fundadors de l'Art Studio, que abans no es deia Arts Studio. Aquell institut es deia Group Theater, i els que es van fundar van ser el mateix Elia Kazan, en Lee Strasberg, que va seguir amb Stella Adler, i també en Robert Lewis, això mitjans dels anys 40, m'ho situam, no? I quin mètode aplicaven? Però és el mètode Stanislavski. Stanislavski era un dramaturg rus que ell el que creia era que l'actuació tenia que ser una cosa vivida intensament. Que si tu ficaves un paper, tens que ser de ser tu, tens que ser aquella persona. I pràcticament transformar-te en ella, com és ella, no? Clar, en Brando, ell deia que els actors tradicionals eren com les caixes d'això de cornflakes. Que tu quan obris, per exemple, uns crispis, et trobaràs crispis dins, no trobaràs una altra cosa. Però a ell li pareixia que els actors de sempre, en Clark Gable, en John Wayne, Kirk Douglas, eren cereals, caixes de cereals, perquè els seus ademans, en seu actuació, sempre tots calcats a totes les pel·lícules. Però si agafaven la parella per basar-la, sempre l'agafaven de la mateixa manera, saps? En la mateixa gestualitat. És a dir, era tot com una mica impostat. I en canvi, ell amb això es volia distanciar. Ell volia, amb aquest nou mètode, en les classes que anava, pues, posar en pràctica un nou model d'actuació que ell el va dur en els extrems. Va ser revolucionari, saps? I bueno, clar, lògicament, allí en Elia Kazan, que ja veia el seu talent, que diu, aquest lot, anirà endavant, i el va contratar per seves primeres obres teatrals a Broadway, que la més coneguda, o sigui, va ser un tramvia a Amado Deseo, que va tenir 855 representacions. La primera va ser el 3 de desembre del 1947, i la darrera va ser 17 de desembre del 1949, que ja saps llavors que la Warner Bros. El van contratar el mateix director per fer llavors la versió cinematogràfica, que en casa no volia anar ni fora de vi, perquè anava fora de la mateixa representació a Broadway durant 2 anys seguits, que a més l'hagués de filmar i fer la pel·lícula. Però llavors li va interessar la versió del guió que li va fer en Oscar Saul, el guionista, i llavors va decidir fer la filmada. I en Brando omplia el teatre i anava estesgat, perquè cada dia introduïa nous matisos en el seu paper de Stanislav Kowalski. Si saps una mica la trama, no?, d'aquesta obra, era una obra, bueno, de Tennessee Williams, va rebre el Pulitzer,
el gran dramaturg del segle XX als Estats Units, Tennessee Williams, no?
Que retratava, pues, aquest surt deprimint, no? I aquests grans melodrames, no?, amb aquesta ambientació, saps?, tan interessant. Pues, és un triangle dins la part més decrèpita de New Orleans, en el que una lota que es diu Blanche Dubois és expulsada del poble per promíscua. Allí t'explico una mica els motius. Bueno, igual estic destripant la pel·lícula, però suposo que tothom ja l'haurà vist. No sé si potser es pot trobar Filmin, aquesta pel·lícula, però seria bona que la gent ho pogués redescobrir, sí. Però la varen fer fora, quasi a pedrades, perquè ella va tenir una vida matrimonial molt difícil, perquè el seu home era homosexual, per tant no tenien cap relació íntima. Això, la pel·lícula, la censura va pigar fort i van dir que res de posar aquesta insinuació, sinó que anava a entendre que era una persona més bé d'una personalitat feble, molt feble, que a causa de la qual s'acaba suïcidant. Ella busca ajuda a casa de la germana, i la germana, que ho interpreta en Kim Hunter, que és aquesta actriu, perquè vos soni a la famosa Cira del Planeta de los Simios, la ximpancé, la dona de Aurelio. Pues ella està casada amb una mala bèstia, que és en Stanislav Kowalski, que és un obrer curt, ruc, sense cap modal, que interpretat per Marlon Brando, i que va fer un paper que també el va revolucionar com a primer mite eròtic dels anys 50.
Carai.
Tradicionalment, les pel·lícules d'abans, la gent anava sempre en traje. En traje, o si un cas, en roba de pagès, saps? Si eren pel·lícules de l'oeste, o de pirat i tal. Però no s'estilava d'una camiseta suada, i us vaquers. Això no es veia. I és que en Brando, ja per anar a veure, que vestia així. Vestia tal qual. I clar, és que una tensió sexual molt intensa entre ell i sa germana, Però, clar, una dona reprimida que va tenir una vida sexual matrimonial insatisfactòria, molt insatisfeta, vora, pues això, una bèstia masculina així, pues escriure atenció que s'aplica un retrat molt bé. I en Eric Kazan hi ha que reconèixer que era un gran director d'actors, un gran director escènic, i és que la pel·lícula realment t'hi fiques dins. En pocs diàlegs, diuen més les mirades, la manera com enfoca la càmera i com planifica les escenes. En certa manera veus una obra de teatre en la pel·lícula, però clar, la pel·lícula, hi ha una manera d'enfocar la càmera i filmar uns camps que una obra de teatre això no pots veure mai, només pot ser en su cinema. I és una pel·lícula que és un gran drama per jo, les meves pel·lícules de Marlon Brando, i que va ser un gran èxit de taquilla. Les mateixes actrius que varen participar a Broadway també varen fer els mateixos papers a la pel·lícula. En Kim Hunter, que també feia de la dona Stanislaw Kowalski, la obra de teatre i també la pel·lícula. Llavors també en Carl Malden, que és un actor de repart, també sortia a la pel·lícula, i en Marlon Brando. Però Marlon Brando, com no el coneixia ningú en aquell temps, no el volien. Volien una estrella de cartellera que realment dugués gent a les sales. Però en Cazes va posar molt caporro, va dir no, aquest actor és molt bo i jo vull que surti a la pel·lícula protagonista. I entonces la productora li va posar en condició que en compte de contractar a Jessica Tandy com a Blanche Dubois, que per que ho sapigueu, Jessica Tandy és la que vos surt en aquella pel·lícula amb Morgan Freeman, Passeant de Miss Daisy.
Ah, sí,
que li van donar un Oscar, crec, no?
Li van donar un Oscar a ell.
A ella, crec que també, per mi.
Sí?
Ah, doncs. Bueno, no ho sé, cert. Igual estic ficant-se
però un pel·lículon en una època que just als Estats Units despertava una miqueta d'aquest malson racista i de segregació, eh? O sigui...
Sí, aunque llavors es crea una relació molt tendra i molt empàtica entre ells dos, saps?
Mm-hmm. Sí, pues, un pel·lículon. Morgan Freeman, que segueix encara donant guerra, malgrat que deu tenir ja prop de... Bueno, més de 70 anys, si no en té 80 ja.
Sí, bueno, ara ja va una mica més de capa caiguda, perquè ja té la seva edat. Mm. Presenta alguns documentals, però no, és una estrella, unes grans estrelles d'avui en dia. Pues, el productor li va imposar a Vivian Leigh, la de Lo que el viento se llevó. I en Eric Kazan va tenir unes baralles terribles, perquè clar, mentre que tenia per sacar les altres, perquè ja els manejava de les adaptacions teatrals, de l'adaptació teatral anterior, Vivian Leigh tenia una manera d'actuar molt influïda pel seu home, Laurence Olivier. Saps? Un gran actor de Shakespeareà. I quan van fer un prepasse de la pel·lícula, tot mos fotia un far de riure, perquè no, la interpretació que feia ella la trobava una mica ridícula. Eric Kazan va tenir que estar amb ella intentant retocar el seu paper durant 3 setmanes treballant perquè ella canviés de registre i van arribar a un acord. Mm-hmm. I d'allò la cosa ja va funcionar bé. Perquè Ivonne Viale va fer un paperàs també a l'altura dels altres en la pel·lícula Un tramvia
de Maudeseo.
Exacte. Anomenat Desig. I que és una pel·lícula, efectivament, molt recomanable i que va encombrar... En Marlon Brando ja havia fet una primera pel·lícula anterior, que era Hombres, que era sobre els paraplègics de la guerra, la Segona Guerra Mundial, però es va fer realment conegut amb aquesta d'un tramvia anomenat Desig, no? Direm així. Una pel·lícula realment molt, molt recomanable. Si anem una mica enrere, tornem a la pel·lícula d'Hombres, ell saps que volia anar a servir militar, es va apuntar a una acadèmia militar, però es va espanyar genoll. I va estar convalescient, i el varen fer fora, no va poder anar a la guerra de Corea, però no fos que no el volguessin pas genoll, era perquè el veien raro, perquè anava un psicoanalista, i dic, però aquest tio tan jove, perquè va aquí a cas metge. Però que... era el moment que quan ell estava reposant, ell ja tenia, bueno, tenia molts de complexes per tota aquesta etapa, aquesta infantesa tan dissocial que va tenir, no? Dins que seua. I en aquell temps va fer un fart de llegir revistes de National Geographic i es va fixar en el que és la Polinèsia.
Ah, sí, tenia una... De fet, es va casar, no? Amb una...
Es va casar en... Bueno, en dos actrius que van sortir en Reunió a Bordo, es va casar en la que va sortir en la primera de l'any 35, però llavors, estant casada amb aquella, la va deixar per Tarita, la que surt, la actor Tatiana, que surt en Reunió a Bordo, la
de
Lewis Milestone, de l'any 1962.
De fet, crec que tenia com... bueno, tenia aquesta inclinació cap a minories o cap a diríem, a consorts o parelles, diríem, exòtiques. Però no sé si també va tenir una dona nativa índia.
No, el que passa és que en Brando era un home amb una consciència molt social. El FBI el tenia fitxat.
El què?
L'FBI també, eh? Sí, tenia un dossier de no sé quantes pàgines, perquè havia un home així molt d'esquerres, molt conscienciat per les minories.
Bé, de fet, hi havia també Charles Chaplin, que era un altre perseguit que va haver de marxar de Hollywood també per comunistes.
El fotrem fora, pràcticament. Sí. En la casa de bruixes de l'any 50, el fer fora per comunista.
En fi,
un desastre.
Burros que són dels Estats Units, els seus millors actors. Tu.
Sí, exacte. I bé, bueno, quan ell va acabar, després d'aquesta pel·lícula, en Elia Kazan el va agafar per una següent, que jo va ser el seu primer fracàs de taquilla. Aquella sí que no hi va anar ningú, bueno, vull dir que no va funcionar, que és Viva Zapata, de 1952. Aquesta pel·lícula és una pel·lícula que també l'FBI se la mirava molt, perquè la veia una pel·lícula procomunista, perquè sempre eren, clar, els més desfavorits, els pagesos que lluitaven per la terra, per defendre la terra, no? Que jo, a Mèxic, havia unes desigualtats socials terribles i era l'època de les grans revolucions, que la gent més pobra buscava recuperar la seva terra i fer la seva. I és una pel·lícula, clar, és una pel·lícula que intenta ser didàctica històricament, una pel·lícula política, una pel·lícula en què Marlon Brando també fa una gran interpretació d'en Zapata, aunque, bueno, ell, pues, sí, mostra que era un personatge així, que no tenia així molt de carisma, era així tancat, era més d'una altra secció. Però, clar, quan aconsegueixen el poder, tots els grans revolucionaris també s'acaben corrompint, és el que també denuncia la pel·lícula, no? Tant en Huerta, que acaba sent un traïdor, com en Madero, que també era un figamolla, saps? Era gent que llavors per poder seguir on estaven, en realitat eren gent egoista, que més que dar-te compte que lluitaven pel poble, miraven per ells mateixos, saps? M'entens? De poder... sí, de poder progressar ells, de poder aconseguir el poder, i una vegada tingut, llavors ells pues, ja seguien ells, però ja com gent corrupta, no gent per mirar, per el país, per els que havien, havien guiat i havien animat a aixecar-se, no? Més endavant, llavors, pues, va fer Julio César. La crítica, en aquell temps, atacava fort en Brando. Més que res perquè es posava nerviós la seva manera d'expressar-se. Inclús des d'Actor Studio tampoc el valoraven molt, perquè deien que canviava massa accents. En Brando tenia aquest costum, que quan feia un paper també intentava fer sa veu, com si ja no fos ell, com si fos aquella persona. I això a ell li pareixia que era massa extrem per ser un actor tan naturalista. Però jo va callar sa boca tothom quan va fer aquell famós element funerari a la pel·lícula Julio César de l'any 1953 del Joseph L. Mankiewicz.
Ah, sí.
Que va agafar els decorats, els quatre decorats encara havien quedat drets de Quo Vadis, saps? I es van fer servir per aquella pel·lícula, és que hi ha grans actors del panorama, James Mason, que feia d'en Bruto, no? En John Gielgud.
I qui vulgui saber sobre Mank, doncs que vegi la pel·lícula, no?
Efectivament. De David Fincher.
Fincher, sí, fa una pel·lícula fa 3 anys, aproximadament.
Sí, molt bona, molt bona.
Blanc i negre, bonic.
Sí, obra mestra.
Molt bé.
Pues, quan fa aquell element funerari, fa un discurs que és que, de veritat, que els extras que presenciaven aquest discurs el van aplaudir quan va acabar el rodatge, clar. Realment, ahir es va ombrant de la seva pura essència. Totes, ni la passió que li dona, l'autenticitat de cada paraula pronunciada. Bueno, és que li dona un punt a la pel·lícula que el fa rodona.
Escolta, mos queden uns 5 minutets. A mi m'agradaria que mos parlessis potser dels seus dos papers més icònics, més enllà dels seus primers papers de jove, ja en l'etapa doncs, més madura, en la seva, diríem, tardor com a actor i com a persona, i que són, en aquest cas, el paper doncs, Apocalipsis Now i el paper del Padrino. I finalment, un breu comentari de la polèmica amb el tango, el darrer tango a París. Som-hi.
El Padrino va venir després d'una dècada de sequera, perquè ja va començar a fer papers més, que no estaven en seva altura. El que passa és que ell, com sempre s'autodirigia com a actor, aixecava pel·lícules que podien haver sigut un desastre, com Desiré, que aquella sobre Napoleón. Però va fer tres pel·lícules interessants dels anys 60, com era La jauria humana, d'en Arthur Penn, després també La condessa descalza, de Hong Kong, i Reflejos en un ojo dorado, en John Huston, també sobre un oficial amb problemes de matrimoni. Però hi va arribar El Padrino, que ningú el volia, ni amb Coppola, perquè era ja un passat aquell, en Brando. Però en Brando, que necessitava aquell paper, es va calar unes boles de cotó i ses galtes i va començar a fregar ses dents i a parlar així com que quasi estava... Sí, com si tinguessis el coll cremat.
Amb les barres cap a fora.
I va crear tal i com el seu personatge... que el que tu ben dius, castes mafiosos...
Limiten.
Efectivament, perquè varen fer glamurosa la màfia italoamericana. Sí.
Bueno, i de fet això, molta gent del sud d'Itàlia, gent sensibilitzada, té una visió, diríem, molt crítica amb Hollywood, amb el que ha fet, doncs, com tu dius, de glamuritzar la màfia. La màfia no té res de glamour.
No.
Hi ha sèries recents... Perquè avui en dia les màfies més poderoses, la màfia a Sicília ja no... Són la camurra napolitana amb aquests nous joves de 18, 20, 22 anys que estan matant a tort i a dret, o, per descomptat, l'Andrangheta.
Encara és pitjor.
Encara és pitjor i que domina tot el cotarro al nord d'Itàlia.
De Calàbria,
Calàbria.
És terrible.
Que és Calàbria, en fi, és una màfia sense zero glamour. Zero glamour.
Sí, no, tot violència.
O sigui, i brutalitat. Masclista i... pagesos que pareix que ho facin, diríem, pràcticament sense... com una inèrcia que els porta allà, com un modus vivendi que no disfruten.
No. Sí. I els capos, a més, llavors van a missa cada diumenge i no salten una processó. Ja, bueno,
clar, si els hi perdonen els pecats... No?
Deu ser això, deu ser això.
En fi, doncs, Brando, que sent en aquell sofà...
S'arrencada és brutal.
Amb el gat.
Quan aquell li va demanar ajuda i està allà, aquella imatge icònica del gat que està allà, que el rep.
Sí, sí, sí.
Realment, això va fer que li dessin el seu segon Òscar, que el va rebutjar, perquè el primer li va anar per la Llei del Silencio. Pues en aquesta no va anar ell. El premi el va... no sé si el va rebutjar o el va recuir. El va anar a recuir la líder de l'associació Apache Estats Units, una lota, per denunciar... la manipulació que feia el cinema dels nadius nord-americans.
Sabia que hi havia alguna cosa aquí.
Va fotre un discurs que va emprenyar alguns, però als altres els va agradar i la van aplaudir. Perquè, com te vaig comentar, Bernat, realment va anar una persona molt conscienciada, defenia totes aquestes minories.
Més, escolta una cosa, i després una de les morts més icòniques de Hollywood, aquella entre tomateres, no? Tomatigueres, no?
Sí.
O sigui, allà jugant amb el net, em sembla que és... I atac de cor.
En Brando va dir, diu que a l'hora de morir-te, la majoria de vegades et deixi, no vas allí fent allí uns esglais i no sé què. No, estàs simplement jugant amb el teu net i de sobte t'atures i caus a plom.
I caus, no? Potser una de les morts més realistes,
sí,
no?
Sí, molt. Bueno, com era ell.
Vinga, Apocalipsis Now, una autèntica bogeria, versió que podem trobar-nos ja a la versió del director de Coppola, llarguíssima, però, en fi, basada en el llibre...
Joseph Conrad.
Joseph Conrad, correcte.
El corazón de las tinieblas.
El cor de les estenes, correcte. Que en aquest cas passa a Àfrica, no l'hagi llegit...
Congo-belga.
Congo, sí, el Congo-belga. És un vaixell que parteix de Londres i se'n va fins al Congo-belga i és precisament doncs, un personatge que fa un viatge i en coneix un altre... durant el viatge, a través doncs, de qui serà aquesta persona. I això és el que ho trasllada la guerra del Vietnam a Indochina, no? L'antiga doncs, Vietnam, en aquest cas Coppola, amb Marlon Brando, que és aquest personatge misteriós, enigmàtic, que és Martin Sheen, no?, qui l'ha de conèixer.
Sí, efectivament. Que en Brando, aquesta escena la va treballar ell, perquè amb això en Coppola va tenir també unes aferrades, perquè a Brando li agradava molt autodirigir-se en les seues pel·lícules, i ell volia que la escenificació fos el més fosca possible i que ell pràcticament només tragués una galta, s'afront entre les tenebres, no? Perquè ell reflexava això, és horror, la tenebra, quan fa aquella exposició terrible, quan diu que quan els soldats nord-americans van començar a vacunar els boixos vietnamites i el Vietcong, el que va fer és que va tallar els braços, tots els braços vacunats i van fer una pila de mans petites, bueno, sembla com un reflexe, no, allò és espantós. És com ho feia ell ahir en aquesta escena, com ell expressa el pitjor, el més terrible, el més baix de ser humà.
I aquesta escena final de bogeria amb els búfals de Brando...
Que s'alterna a la mort d'en Kurtz.
Sang. Sí, sí,
és
la
sí. mateixa que fan el sacrifici d'Escebú, que li foten allà un machete. En Brando també va Martin Sheen vestit ja tot pintat de camuflatge, perquè en Brando, d'això en Kurtz, l'està esperant, sempre està allà seguint, llegint, i també rep els mateixos talls com...
Sí.
En paral·lel, no? Muntatge paral·lel.
Brutal, aquesta pel·lícula. Escolta, i per què va atacar la seva vida al final, doncs, de la seva existència amb aquesta violació aparent? Hi ha denúncia d'una violació, en aquest cas, durant el rodatge d'una escena, en aquest cas, L'Último Tango en París, una pel·lícula que molts espanyols creuaven la frontera cap a Perpinyà per anar-la a veure, perquè va ser una tàctica... Bertolucci, no? Em sembla que era. I també doncs, amb el seu fill, que va tenir problemes. O sigui, un final de vida una mica convuls, no?
Sí, diu que aquesta pel·lícula mai la tornaria a fer, perquè diu que aquesta pel·lícula ell no interpreta ningú, era ell mateix.
Uau.
Clar, l'actriu, que un no sap si el que deien el diàleg era despaper o era que la deixava tranquil·la.
L'actriu era Romy Schneider.
Maria Schneider.
Ah, Maria Schneider, Maria Schneider.
Perquè, clar, ell és un home, és un actor fracassat, en aquell temps també ja anava una mica, ja anava una mica en decliu, i que és un home completament atormentat, la seva dona s'havia suïcidat, ell també es sentia culpable d'allò, això dins l'argument, no?, dic, de L'Último Tango en París, i ell pues, fa servir la Maria Schneider com un instrument una mica, pues, tota aquesta frustració la canalitzava a través d'ella, però a través de, clar, uns actes sexuals que era una mica denigrants per ella. I ella quan li deia que ja n'hi ha prou, no sabia si realment era el que venia en su paper, o és que, en certa manera, també li deia a ell, perquè ella va acabar també molt tocada, aquella pel·lícula.
I tant, no m'estranya. Toni Cordero, un autèntic plaer en aquest biòpic que hem fet radiofònic de Marlon Brando. I en fi, que és que no ho creuríeu, en Toni Cordero ho explica sense mirar el paper, o sigui, de memòria, o sigui, ve aquí a parlar-nos de tot el que sap.
Bueno, faig alguna pitoviada, sense que tu ho notis.
Gràcies, Toni, fins aquí un meset.
Gràcies, una versió.